this time I know, I know, I know. There's no looking back, it's all in the past.
És veritat una cosa, no? Vivim tan sota el dictat de l'actualitat, no? I de l'actualitat que crida molt, de l'actualitat en la que la paraula escàndol s'hi pot veure reflectida sovint, que podem córrer el seriós risc que el que són els grans, les grans notícies del dia ens passin desapercebudes, i això seria terrible, no? Jo recordo una vegada que li deia a un grup d'alumnes, no? Què li explicaríeu a un extraterrestre si arribés avui a la Terra, no? I és ben probable que no li expliquéssim els casos d'espionatge, perquè no entendria de què estem parlant, però sí, li podríem dir que hi ha la possibilitat de tenir molt a prop una vacuna que acabi amb el que ha estat una malaltia terrible, l'esclerosi múltiple. Bé, com nosaltres no en som de científics, però ens encanta la ciència i ens encanta escoltar els que en saben d'aquestes històries, el que hem fet és anar a trucar a la porta del doctor Ricard Cervera. Doctor Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El doctor Cervera és el cap del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic de Barcelona. Escolta'm, aquest és un gran, gran titular, no? Aquesta proximitat cap a la vacuna contra l'esclerosi múltiple i la malaltia del petó, no?
Bé, és un passet endavant. La veritat és que és una bona notícia, perquè tots aquests passets, a base de passet en passet, arribem, doncs, esperem arribar un dia, doncs, a la solució de malalties greus com l'esclerosi múltiple o altres malalties autoimmunes. El que sabem és que hi ha un virus que està ubicu, està al voltant nostre i que infecta en un moment o altre de la vida a una gran quantitat de persones, i que és el virus d'Epstein-Barr. Sabem que aquest virus, doncs, moltes vegades dona un quadre banal, com un refredat, però altres vegades pot donar coses, malalties més complicades, com per exemple, doncs, la coneguda com a malaltia del petó, la mononucleosi. I algunes vegades, doncs, també això pot anar-se acompanyant de problemes més greus, de tipus hematològic, com linfomes, i una malalties que són, en fi, són diferents, no són infeccioses ni són oncològiques, no són canceroses, com són les malalties autoimmunes, malalties en les quals les nostres defenses, el sistema immunitari, que són les nostres defenses, ataquen el propi organisme, les malalties autoimmunes, doncs una hipòtesi que molts metges i molts investigadors tenim, és de que en algunes persones poden estar desencadenades també per virus, com per exemple aquest virus d'Epstein-Barr. Aleshores, doncs, trobar una vacuna per aquest virus ens ajudaria a lluitar contra totes aquestes malalties que hem comentat.
Clar.
Realment, un pas que seria molt important.
I tant. El descobriment al que hem tingut accés avui té a veure amb la investigació amb els animals, que seria la fase prèvia a investigar amb els humans, no?
Sí, efectivament. Per això, doncs, encara són fases preliminars, però són esperançadores i són prometedores. I sobretot perquè afectaria a un grup força important de malalties, que van des de les malalties infeccioses, com hem comentat, com la mononucleosi, per exemple, malalties hematològiques, oncològiques, com determinats linfomes, a malalties autoimmunes, com esclerosi múltiple i altres malalties autoimmunes en les quals pensem que, en alguns casos, com a mínim, aquests virus poden tenir un paper en el seu desencadenament.
Molt bé. Doncs haurem d'esperar a veure, efectivament, quant de temps és necessari que passi per tenir bones notícies que facin ja referència als humans, però vaja, per les seves paraules dedueixo que més val que seiem i que ens carreguem de paciència encara una mica, no?
Però, de totes formes, sempre hem de veure el got mig ple.
Clar.
El got mig ple en aquest sentit és que estan fent passos endavant, que es va probablement, doncs, en la bona direcció, i que, tot i que realment encara en faran falta moltes més investigacions, molts més passos, en el cas, doncs, per exemple, de les vacunes, assajos clínics, doncs es va en aquesta direcció, i això és és un fet molt important.
I tant que sí. Doctor Cervera, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies. Adéu, bona tarda. El doctor Ricard Cervera, que és cap del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic de Barcelona. El cert és que, vostès ho saben, que en aquest programa tot el que és la investigació, el món de la investigació, és una cosa que ens deixa sorpresos, no? El propi nom, el tot anirà bé, no? D'aquest programa obeeix, com saben vostès, aquell moment en el qual tots estàvem tancats a casa i veiem aquests cartells que penjaven dels balcons i notàvem com, d'alguna manera, el punt final de tota l'esperança que nosaltres teníem estava al damunt de les taules d'assaig, dels laboratoris, del personal que, efectivament, doncs, estava investigant arreu del món per trobar la solució. I a dia d'avui és evident que, més enllà dels titulars que podem tenir cada dia al damunt la taula o de la inquietud que podem sentir per nous titulars que poden arribar a venir, la ciència continua portant-nos les millors informacions, no? Fixin-se que moltes vegades també descobreixen coses gràcies a la casualitat. L'altre dia va haver-hi un cas, no sé si l'han sentit vostès, jo crec que sí, perquè se n'ha parlat molt, d'una noia que tenia una malaltia, una noia que es diu Gabriela, i que gràcies a una casualitat pràcticament s'ha arribat a una troballa espectacular sobre una malaltia complexa que molts de nosaltres coneixem fonamentalment per House, no? Que sempre s'acabava dient debe tener lupus. No sé si vostès se'n recorden d'aquesta qüestió. Doncs anem a parlar una mica d'aquest descobriment, perquè també entenc que des d'aquest àmbit ha arribat una notícia francament molt positiva. Doctora Fina Cortés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El doctor House tot era lupus, eh? No sé si se'n recorda vostè d'allò, no?
Jo sí que me'n recordo i haig de dir que gràcies a la sèrie de House molta gent té coneixement de lo que és la malaltia, que fins ara ha passat bastant desapercebuda. O sigui, és una sèrie que ens va ajudar bastant i la veritat és que quasi tot pot ser lupus, eh? Tenia raó.
Quasi tot pot ser lupus. Bé, ara haurem de fer una mica de formació també de la gent que ens està escoltant ara mateix per refrescar el coneixement. La doctora Fina Cortés és la responsable de la unitat de lupus de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Què és el lupus, doctora?
El lupus és una malaltia bastant complexa que està dintre de les malalties autoimmunes. Abans estava considerada com una malaltia rara, però la veritat és que és bastant prevalent. A Catalunya, el CatSalut diu que afecta a 5 de 15 casos per 10.000 habitants. Uh-huh. I una de les característiques, sobretot, és que afecta a noies. Tenim 9 noies per cada noi i afecta a l'edat fèrtil, que vol dir gent jove en edat de treballar entre 20 i 49 anys. I és una malaltia que, com deia el de House, pot fer de tot. A vegades tenen, el més freqüent és que tinguin afectació de les articulacions, moltes vegades tenen taques a la pell, però poden haver manifestacions molt més greus com afectació, inflamació del ronyó, de la pleura, manifestacions hematològiques que diem, afectació de plaquetes baixes, glòbuls blancs baixos, afectació neurològica, bàsicament pot ser de tot i sempre hi has de pensar.
Déu-n'hi-do, és a dir, l'origen és el mateix, però l'evolució d'aquesta malaltia pot ser completament diferent, doncs.
Això mateix. O sigui, la idea és que cada malalt és diferent. O sigui, tu pots tenir molts malalts amb lupus i cada un és diferent amb les manifestacions amb la que es presenta, uh-huh, com evoluciona o com respon al tractament. Per això cada vegada en el futur anem més a intentar poder fer una medicina de precisió o més personalitzada pels malalts.
Clar, perquè efectivament el que no sabem és si aleshores la medicació ha de ser la mateixa per tothom i anar a atacar l'origen, o un cop es desenvolupa aquesta malaltia, clar, s'han de tractar també els símptomes, no?
Clar, el problema és que no sabem el que la causa, saps? Això és un dels principals problemes. Uh-huh. Sabem que un individu pot estar predisposat genèticament, és a dir, té uns gens que en algun moment pacient pot desenvolupar o no la malaltia i que, per exemple, amb una infecció banal, o com deia el doctor Cervera, l'Epstein-Barr, o per exemple les noies quan prenen estrògens, que per això et dic que hi ha 9 noies per cada noi, o qualsevol altre factor, el sol o alguns fumar, doncs desencadena aquesta malaltia. Llavors, amb un individu es pot presentar només una inflamació del ronyó i amb altres tenim dolors articulars i els altres venen que no tenen plaquetes. O sigui que, bueno, és complicat, estem entretinguts.
Home, és complicat entrar al diagnòstic, m'imagino, no?
Sí. Llavors, el diagnòstic no és fàcil perquè el lupus s'assembla a moltes malalties que ja coneixem i llavors el diagnòstic el fem basat en uns criteris que uns experts van decidir, no? El més clàssic és que de 11 coses que pot tenir el malalt, no sé, des del que t'he dit, artritis, taques a la pell o coses en el laboratori, si el malalt té 4 d'aquests 11, doncs diem que el podem classificar com a lupus, però bueno, tot i així se'ns en escapa algun i bueno, a vegades costa de diagnosticar. No és fàcil.
La notícia aquests dies és que gràcies a una casualitat, com passa moltes vegades, no?, la investigació s'havia fet un pas endavant. Per què no ens explica exactament què és el que ha passat?
Bueno, el que ha passat, que tampoc no és tan nou, eh? O sigui, el que ha passat és, com us he dit, hi ha una idea de que la malaltia del lupus no és hereditària, saps? Hi ha un component genètic. Llavors, als Estats Units, que bueno, tenen molts diners per recerca i van molt més adelantats, el que han fet és, ells fan el que es diu la medicina personalitzada. Llavors, el que han agafat, sobretot aquest equip que intervé la Virginia Pasqual, és han agafat una nena i llavors el que han mirat és a nivell del genoma, dels gens, han mirat tots els gens, vale? I llavors, per casualitat, com tu dius tu, perquè els seus pares no ho tenien, ha sortit un gen que estava alterat. Llavors, això és una notícia que té molt de ressò, però la veritat és que no és nova, perquè aquests estudis amb adults se n'han fet molts, la importància d'aquest gen és que ja es coneixia, saps? I els estudis genètics actualment el que estan fent és ens estan ajudant a identificar pues, molècules relevants o vies immunològiques relevants que després podrem fer algun fàrmac. Llavors la gràcia d'aquest estudi és que van identificar en el Toll Receptor 7, que ja ho heu vist, una mutació que no la tenien els pares, que ho han mirat amb altres grups de malalts que tenien i tampoc s'ha trobat, però que quan la posaven en un ratolinet, d'alguna manera, el ratolinet ha desenvolupat el lupus. Llavors, bueno, doncs això el que dona rellevància a que aquesta via és important, sí, que ja se sabia, i bueno, jo crec que ho han fet amb una història molt maca que ha commogut a molta gent, perquè fins i tot els ratolinetes, no?, es diuen Kika, que és el nom de, es veu, l'osset que tenia ella, que no sé si és veritat o no, però bueno, és un estudi, però repeteixo, no és l'únic que s'ha fet, ni en diversos. Llavors, en el lupus, els gens que participen en aquesta malaltia, en els adults, necessitem diversos gens que potser estan implicats, però sí que hi ha uns gens sols identificats com de la via del complement i altres que sí que sabem que només una alteració en aquests pot desenvolupar la malaltia. I jo crec que com més investigació, pues, més coneixement tenim.
Doncs és interessantíssim. La veritat és que és interessantíssim. Anem a veure cap a on ens porten aquestes investigacions, anem a veure què en sabem i anem a veure si un dia li podem donar la vacuna al doctor House perquè se li acabin tants problemes. Ha estat molt amable. Doctora Cortés, moltíssimes gràcies.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Un minut, arribem a 6:15, una pausa i anem de turisme.